últimes hores hem parlat de l'augment d'agressions homòfobes que, segons dades del Ministeri de l'Interior, han crescut un 43% a tot l'Estat. En el cas de Catalunya, des de principis d'any s'han registrat gairebé 200 agressions, la mateixa xifra que 189, concretament, la mateixa que en tot el 2020. I això hi hem de sumar el que ahir el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, confirmava en aquest programa, que hi ha grups de persones que queden per... A mi el verb atacar és evidentment que atacar, però a mi m'agrada més el tema de la cacera, que homosexual i que és un problema que cal abordar. A tot això va per davant del que ha de quedar com, evidentment, una anècdota en el conjunt global d'un fals testimoni d'una història gairebé també novel·lesca com la del bisbe de Solsona, que segons expliquen els diaris, el que va passar amb aquesta persona, amb aquest home del barri de Malassanya de Madrid, que sí que ens posa amb els mitjans de comunicació i els polítics afirmar que la paraula presumptament ens l'hem de prendre molt més seriosament. Avui en volem parlar de tot plegat amb dues persones afectades. El Pere Mercader, que és músic i periodista. Hola, Pere, què tal?
Hola, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per ser amb nosaltres. I també el Manuel Peinado, que és president de la plataforma d'entitats LGTBI de Catalunya i vicepresident de Gayles Paul, associació de policies LGTBI. Bon dia, Manuel, i moltes gràcies.
Hola, bon dia a totes i tots.
Pere, aquest dilluns feies un tuit on denunciaves que un grup de nois i noies et van increpar quan tornaves cap a casa de matinada. És així?
Doncs sí.
Què va passar?
Vaig sortir del nitbus, eren les 3 del matí, i les 3 de la matinada, i anant cap a casa, tenia uns 15 minuts caminant, i just quan em passava per davant de la que havia estat la meva escola, un grup de 5, 6, 7 persones, no ho sé ben bé, van començar a parlar, jo anava amb els auriculars, va semblar que estaven parlant de mi, llavors perquè no hi havia ningú més al carrer, em vaig treure un auricular i vaig començar a escoltar. Primer no pensava que fos per mi, però doncs això, maricón, te vamos a reventar, i em van començar a propinar tot tipus d'insults. Quan se'ls va acabar la imaginació, van anar amb el estrellen dado por culo, i això ho van dir molts cops, fins i tot van com jugar nosotros por aquí, vosotros por allá, d'alguna manera com per, bueno, per fer-me cagar les calces, que realment és el que em va passar.
Ja, o sigui, vas passar por, evidentment.
Evidentment.
Evidentment. Anaves sol?
Sí. Sí,
sabien
sí.
Que eres gay o com, és a dir, què va passar? Perquè...
Això és una gran pregunta, que no té resposta. No sé, o sigui, i realment és una gran pregunta, però tampoc sé si és important, perquè on hi ha l'homofòbia és en el fet d'insultar algú...
Sí,
però
vull dir que no anessis amb alguna persona, amb la teva parella...
No, anava absolutament,
O que et coneguessin, és que esclar, que això encara seria més preocupant, que és que coneguessin
sí,
el barri.
Això és una de les possibilitats que sí que és la més preocupant, perquè voldria dir que potser...
Va ser una cacera.
Sí, però esperem que no sigui això i que fos una simple coincidència.
Ho has denunciat?
Ho he parlat amb l'Observatori, però amb la policia no. Perquè tampoc tinc a ningú a qui denunciar, perquè no sé qui eren.
Clar. Eren quants dius que eren?
Entre 5 i 7, no ho sé.
Nois i noies?
Sí. Això sí.
Manuel, tu t'has trobat en situacions com aquesta que ens està explicant el Pere, d'insults i amenaces?
Bé, jo personalment fa molt temps, potser que sí que es donava molt més, jo me'n recordo temps enrere... I el que estem veient és que els últims anys, o l'últim any, o els últims dos anys, han augmentat un altre cop. Personalment, ja fa molts anys que no m'he trobat en aquest tipus de casos, personalment, jo com a persona. Vale? Però, evidentment, sí que coneixem molts casos, igual que bueno, la Federació, com és un conjunt d'entitats, i entre elles també està l'OCA, que està Casa Atlanta... famílies, gais positius... O sigui, n'hi ha moltes entitats i totes elles treballen amb víctimes que han patit discriminació o alguna agressió física o verbal.
T'havia passat abans, Pere?
Sí.
Sí?
Bastants cops.
Seriosament?
Però és el primer cop que em passa estant sol. Fins ara m'havia passat estant doncs, amb un altre noi i agafar de la mà pel carrer. Això sí, molts cops.
Molts cops.
De fet, ahir vaig escriure al Nació Digital un testimoni en el que explico alguns dels cops que m'ha passat. I com realment el que em sorprèn és que sigui una sorpresa, perquè, o sigui, insults pel carrer, jo no sé quants cops n'he rebut, però més de 10, segurament. O sigui, molts
Barcelona,
cops.
Estem parlant, això?
Catalunya, en general, sí.
D'acord.
Però, jo què sé, jo recordo el meu poble, en una hora i mitja, fa com 5 o 6 anys, vaig rebre 3 o 4 cops insults a diferents persones per anar agafat de la mà
poble,
amb, una, doncs, amb un cadereixac.
Un cadereixac, d'acord.
Però això també em va passar a Granollers, que ho explico en aquest article, que un grup de nois ens va començar a tirar pedres, i això va ser la tercera agressió del dia. En només dues hores vam tenir tres... Això em va passar fa 5 anys. Sí que és cert que és el primer cop que em passa estant jo sol. Fins ara sempre
tens,
hi havia hagut...
Tens més por, Pere, ara, més ara que abans?
Sí, però precisament a l'endemà que em passés això vaig agafar el mateix nit bus i vaig fer el mateix trajecte. Perquè no crec que tampoc haguem de canviar la nostra manera de viure perquè puguin passar o no aquestes coses. Si hem de passar, que passin i ja està.
A Manuel, és policia. Heu notat aquest augment del que parla tant el Ministeri i la Generalitat, o com ara explicava el propi Pere, o simplement creieu que hi ha una cosa que també és molt bona, que és que abans s'amagaven aquestes agressions i ara, en canvi, hi ha la majoria de gent que ha dit, escolta, prou ja.
Sí, mire, nosaltres, com a associació de policies LGTBI, portem 16 anys. O sigui, 16 anys que parlem de delictes d'odi quan encara aquí no n'hi estava ni regulat tan sols, ni hi havia protocols per actuar. Llavors, sí que, diguem-ne, els delictes d'odi s'han donat des de fa molts anys. Sí que és veritat que abans no es denunciaven tant, cada cop s'estan denunciant més, però també és veritat que els últims 2-3 anys està havent-hi un augment en aquests delictes d'odi, no només de denúncies, sinó la seva, bueno, el violent o la violència que s'està empleant en segons quins casos.
Estem parlant de violència molt bèstia, no?
Bueno, les últimes denúncies que, diguem-ne, que s'han fet públiques realment, i bueno, tothom coneix el tema de l'assassinat del noi de Corunya, Samuel, sí. Pues són realment una violència extrema. També el cas de la Barceloneta, Somorrostro. O sigui, estem parlant, ja no estan només fent insults o intimidant a les persones del col·lectiu LGTBI, sinó estan exercint una violència que creiem que és molt preocupant, i per això també creiem que tant el conseller i potser el ministre estan volent donar-li la importància que té, perquè al final és un missatge que volen donar a tot el col·lectiu. O sigui, volen donar un missatge a aquesta gent, volen donar un missatge al col·lectiu de que no estem segurs. I això, no, el col·lectiu i la ciutadania en si, no ens ho podem permetre, de que aquesta gent jugui a fer que el col·lectiu LGTBI i la resta de ciutadania tingui por. O sigui, no podem permetre'ns, o sigui, no podem donar un pas enrere, tenim que continuar al davant. O sigui, jo crec que el missatge és important. Els sentiments que el col·lectiu LGTBI està patint a causa de totes aquestes notícies de les agressions, a les discriminacions, són sentiments, però hem de ser fortes i forts en dir no volem anar enrere. O sigui, tenim que continuar cap endavant, que ho ha dit el company abans, que ha agafat el nit bus el dia següent. O sigui, això, tenim que ser valentes i valents.
Fa molt mal, Pere, quan ahir vas assabentar de la història rocambolesca del nano de Malassanya, vas dir, hosti, quin mal ens fa això al moviment?
No ho sé. Jo crec que això ha passat perquè precisament és un tema d'actualitat. És a dir, senzillament això que ens està dient és que és un tema que ara preocupa. Perquè segurament el mateix acte fa 5-6 anys ni hagués sortit als mitjans de comunicació. Per tant, en el fons és una bona senyal.
Oh, la més bona senyal és que tots ens ho han cregut.
Clar.
Amb la qual cosa vol dir que hem donat versemblança a una cosa que segurament fa 5 anys i que és impossible que hagi passat. Clar. Per tant, li hem donat com a bo una cosa que finalment s'ha demostrat que era mentida. Què dius, Manuel?
Jo diria... n'hi ha una part, evidentment, fa mal al col·lectiu en aquest sentit, ¿vale? Perquè una denúncia falsa, evidentment, no és una bona senyal. Però també és veritat que la problemàtica existeix i és real. O sigui, no perquè n'hi hagi, diguem-ne, una denúncia falsa, ha desaparegut el problema i la problemàtica que n'hi ha. Val? O sigui, i també és el que ha dit el company, o sigui, fa 5 anys segurament no hagués tingut el ressò que té, però també és veritat que ens serveix per veure no només aquest fet puntual, sinó durant aquestes setmanes els fets que han hagut, i que en principi segons fins que finalitzi evidentment la investigació, de moment semblen, o presumptament semblen, reals. Llavors jo crec que ens hem de quedar amb tots aquests fets reals, i aquest últim, doncs, malauradament, ha sigut un cas fals, i ha de quedar en això, en una, en un únic cas puntual. No fer, no sé, voler treure rèdit en aquest cas puntual.
Té 22 minuts. Algun comentari? Algú va fer algun comentari, alguna pregunta? De Joan Julivert, vinga. Sí, després el Rafa també. Joan.
Molt ràpidament, no? Que aquesta estratègia de fer servir l'anècdota com a categoria és molt pròpia d'unes ideologies que el que volen és una vida normativa. En tot, en l'estimar, en les masculinitats, en les feminitats, no? I utilitzen exactament les mateixes estratègies. A partir d'una denúncia falsa converteixen l'anècdota en categoria, ho fan també en relació al feminisme, etc, etc. Només recordar els partits polítics que ara estan demanant la dimissió del ministre Marlaska, que recordareu que en plena punt àlgid de la violència etarra i després del segrest de Miguel Ángel Blanco, hi va haver un regidor del Partit Popular de la Carolina que es va inventar un segrest d'ETA. No sé si el recordeu.
Sí.
En aquell moment allò va ser una denúncia falsa. No es va demanar la dimissió de cap ministre arran del crèdit que va donar el Ministeri de l'Interior a aquell segrest del regidor del Partit Popular. I en cap moment es va dir que aquella anècdota desactivava totes les denúncies que havia hagut per la persecució de regidors del PP i del PSOE per part d'ETA. Es va continuar condemnant ETA. Només recordar-ho per això.
Rafa.
Sí, sí, sobre això, és cert el que comenteu, és a dir, convertir una anècdota, a més, una anècdota d'un tio que m'estalviaré els comentaris sobre aquest tio, que fa molt mal al col·lectiu, precisament, perquè avui en dia estem parlant d'això i no estem parlant del problema real. El problema real és que tenim 750 denúncies per homofòbia en el darrer any, que això suposa un augment, però també suposa una conscienciació del col·lectiu LGTBI de cada denúncia, i per tant una confiança també en les denúncies, perquè fa molt temps, i és una pregunta que també li vull traslladar al Manuel, perquè també això vol dir que també hi confien en el nostre sistema i en el sistema policial, perquè fa poc, per exemple, la Sònia Vives va escriure un llibre que deia que hi havia homofòbia a la societat, però també hi havia homofòbia a la policia, i això és una pregunta que també que li vull traslladar al Manuel sobre com s'ha estat evolucionant i com s'està treballant l'homofòbia dintre del cos policial, que em sembla important també. Però fixa't, m'agrada molt el comentari sobre les normativitats, perquè una societat liberal és incompatible en la normativitat, en la imposició d'una normativitat. I sí que és cert que podem fer una anàlisi sobre algunes ideologies i sobre alguns discursos i la tornada a les normativitats. Jo fa poc, fixeu-vos, a les eleccions madrilenyes, no sé si recordeu que la Díaz Ayuso va dir: a mi no m'importa con quién se acuesta cada uno. No sé si ho recordeu, sí, això. Això és una tornada no a l'armari, és una tornada a tancar a casa al col·lectiu LGTBI. Perquè no hi ha res més social que l'efectivitat. No és un tema de sexualitat, no és un tema de on quin s'acosta cada un. És un tema d'efectivitat. I l'efectivitat es demostra a l'espai públic. Quan tu vas agafat de la mà de la teva parella, quan tu pots presentar la teva parella als teus amics i a les teves amigues sense cap tipus de problema, quan tu vius amb la teva parella en normalitat. És a dir, no és un tema de que no m'importa com quin s'acosta, sinó és un tema d'efectivitat, i això es demostra a la societat, al carrer. I sí que és cert que hi ha hagut unes ideologies que han vingut per dir-nos no, que això s'ha de tapar, no? Com el, no sé si ho recordeu fa poc, que em va semblar absolutament al·lucinant el debat que va haver-hi sobre una portada del País Semanal.
Sí,
de dos tios donant-se un petó, i hi havia gent que parlava que això iba contra el mal gusto, no? Iba, jo no sé si recordeu la polèmica.
Sí, tant, és un bon marit que va haver-hi.
Perdoneu, és que aquí està el problema. Us en recordeu la polèmica que va haver-hi quan l'Iker Casillas va donar el morreo a la Carbonero? No us podeu recordar, perquè ningú va dir absolutament res. Però una portada del País sí que va provocar polèmica. I que en ple segle XXI encara estem parlant d'una polèmica perquè dos tios surtin a una portada donant-se un petó. Per què? Perquè hi ha ideologies que no només estan reclamant la tornada a les noves normativitats, sinó que diuen, mire, a mi no importa, però que això ho facin a casa.
No, les noves no, les velles normativitats.
Bueno, però sí, totalment, que tornen a una antiga normativitat. Però que els estan dient, no, vostès, això millor que ho facin a casa, perquè el mal gusto, no? Eso del mal gusto de hacerlo en el espacio público, o aquells que diuen, váyanse a celebrar l'orgullo a la Casa de Campo, perquè això al mig de Madrid hi ha criatures que ho poden veure i es poden ofendre, no? Tots aquests discursos fomenten un discurs d'odi contra el col·lectiu LGTBI. No? Però sí que vull deixar, Jordi, la pregunta sobre el Manuel, perquè m'interessa molt sobre com s'està treballant, sobretot a dintre de les policies.
Endavant, Manuel.
Sí, mira, nosaltres com a associació portem 16 anys. 16 anys que hem estat en diverses reunions, tant amb els directors generals de la policia, en ajuntaments, Vale. I llavors la nostra missió principal era donar la visibilitat, diguem-ne, del col·lectiu LGTBI dintre els cossos policials i també fer una formació i sensibilització cap a tots els agents i les agents de policia. Això s'ha anat fent durant molt de temps i ho hem estat treballant molt en ajuntaments, amb el, bueno, amb l'escola de policia també hem anat a fer aquest tipus de xerrades de sensibilització als nous integrants de la policia, però evidentment estem parlant d'uns, bueno, la policia de Catalunya no deixa de ser 16.000 Mossos d'Esquadra i em sembla, si no m'equivoco malament, 12.000 policies locals. Estem parlant d'una d'un gruix molt gran, d'un col·lectiu molt gran, però continuem fent aquest tipus de formació. Sí que és veritat que, diguem-ne, de fa un parell d'anys cap aquí, després de diverses reunions que vam tindre nosaltres amb Interior i també en la Comissió d'Interior del Parlament, que demanàvem que això s'ha d'implementar, més que res perquè la llei 11/2014 ja obliga a fer aquest tipus de formació i en sensibilització cap als cossos de seguretat. I sí que tenim les notícies que en el darrer any han iniciat un curs de delictes d'odi, de sensibilització cap al col·lectiu LGTBI. Vale? Sí que és veritat que en tots els col·lectius grans n'hi ha gent de tota mena. El que és important al final, jo creiem, que és detectar aquelles persones que no tracten bé a les persones del col·lectiu, que fan segons quins insults, que fan, bueno, que fan bromes, i aquelles persones, bueno, denunciar el seu comportament i després del règim intern que hagi tingut cada, bueno, que tingui cada policia, evidentment ho sancionarà.
Aviam,
creiem però que estem en una evolució.
Neus Tomàs, vols fer algun comentari? I després en Josep Martí.
Sí,
Neus.
Respecte a això que comentava el Manuel, no?, de com a la policia s'estan fent aquests cursos, no?, per fer millor la seva feina, ahir llegia l'advocada Laia Serra, que ha portat casos d'agressions a col·lectius vulnerables, i va dir una frase que em va cridar molt l'atenció, perquè deia: els jutges encara segueixen esperant que sigui un nazi el que cometi l'agressió, però moltes vegades és el veí del cinquè. Em semblava una frase molt il·lustrativa. Igual que amb el tema de les agressions a dones, que és un altre dels col·lectius vulnerables, s'ha avançat força en conscienciar la judicatura, també formant-los. Vostè sap si en el cas també de col·lectius com l'LGTBI s'està fent aquesta pedagogia també en la judicatura, que al final, quan la denúncia és acceptada i el cas, és qui té la darrera paraula, o també coincideix amb el que deia aquesta advocada, que encara molts jutges esperen trobar-se un cap rapat davant i els troben un senyor que podria ser el nostre veí?
Clar, nosaltres com a associació, el tema de la judicatura, tenim contacte amb la Fiscalia de Delictes d'Odi, és evident, i la Fiscalia de Delictes d'Odi sempre reclama que n'hi ha que tenir aquesta formació cap als jutges i magistrats. O sigui, necessitem més formació. Sabem que els jutges i magistrats, bueno, és un cos especial i tenen que implementar des del Ministeri de Justícia, tenen que implementar aquesta formació i no només cap al col·lectiu, sinó en la diversitat. Nosaltres creiem que com a societat és molt important que totes les persones avui dia tinguin, diguem-ne, aquesta idea de la diversitat com a algú normalitzat. O sigui, no podem ser tots o totes iguals. O sigui, cadascú ni cadascuna som diferents. I no hi ha cap problema, en sèrie.
Josep Martí.
Bueno, escoltava el que deia Pere, i que ho explica amb una enorme tranquil·litat, i jo escoltant-ho aquí ja se m'enduien els dimonis.
Ja ho sé, em consta, que segur.
I m'imaginava
reaccionant.
Bueno, arrencant a córrer i a fotre magaltades i que em tombessin, saps? M'he tensionat molt que algú no pugui fer vida normal i expressar la seva manera de ser i de sentir i d'estimar. Em posa de molt mala llet, com a molta gent, com a tothom, com a la majoria.
Immensa majoria.
Llavors, per afegir alguna cosa al que s'ha dit, sí que crec que s'ha d'anar al tanto en relativitzar. Això de Madrid era mentira, però és veritat que detrás passen aquestes coses, i aquí està Pere Segut, que ens han explicat la seva experiència recent.
La Fiscalia decidirà si imputa per simulació de delicte amb aquest jove de Malassanya.
Però després també m'agradaria dir que els delictes d'odi són prou seriosos perquè tampoc se'n frivolitzem. I quan es parla del ministre, crec que aquí el problema no està en que ells donguessin credibilitat a la denúncia. Crec que el problema és que intentés traure avantatge política d'una denúncia i que es montés en unes poquetes hores una campanya de relacions públiques per demostrar que a Madrid hi ha un problema tremendament serio, segur que només agredeixen a Madrid, perquè governa una determinada gent en influència d'una altra determinada gent. Aquest és el problema. El ministre no ho ha fet tot bé, perquè donar credibilitat a una denúncia falsa fins que es demostra que és falsa és normal. Però muntar-te una campanya de relacions públiques conforme a aquest Ministeri de l'Interior sí que és el més arxisensible de la història envers aquests col·lectius, en base a una denúncia que després es demostra falsa, és frivolitzar. I això també s'ha de vigilar. De la mateixa manera que cada vegada que algú d'aquests col·lectius surt a fer l'Índio, no? Ara estem parlant d'això, que és una cosa sèria, perquè era gairebé un ritu satànic, no? D'agafar un ganivet i a les galtes del cul a algú gravar-li la paraula maricón. Però fa pocs dies, una cosa més frívola, si vols, unes noies que són influencers, que es diuen de Vermut, van fer exactament el mateix, amb menys gravetat, que és anar a una discoteca, sortir, fer un show, i després les imatges demostren que no és veritat. Això serveix per a que tu puguis negar la major, que és que malauradament hi ha un munt de gent que encara avui dia no pot fer vida normal pel carrer sense arriscar-se a que li trenquin la cara, doncs no ho tapa. Però, de la mateixa manera que no es pot relativitzar, crec que és obligació de tots, i dels mitjans també, en particular, no frivolitzar en el tractament d'aquestes informacions i sobretot no muntar-te campanyes de relacions públiques polítics a costelles d'una denúncia falsa.
Espera, vols dir alguna cosa?
Reiterar que el...
Espera.
Perdona. Jo crec que el problema és que ara mateix estem parlant d'aquests dos casos que no són gens importants, en lloc d'estar parlant de tota la resta de casos, i que aquest és el problema.
Escolta, tu, permet que et pregunti, això, estem parlant... Ets de Montcada, no? Has dit?
Soc de Montcada,
Reixac, sí. Que estem parlant d'una població que deu tenir uns 30... 30, sí. 40 mil habitants, no? Més o menys. Clar, no estem parlant d'un poble petit, però no estem parlant tampoc d'una gran ciutat. És molt més complicat viure la sexualitat en un poble o en una vila més petita que no en una gran ciutat?
No sé què dir-te. No, jo crec que no, la veritat és que no. O sigui, des del punt de vista d'amistats, família, és igual que a tot arreu, exactament igual. Sí que potser, depenent en quins entorns, és més fàcil o més difícil anar agafat a la mà o no, però jo crec que igual a Barcelona que a Montcada, vull dir, no crec que amb això hi hagi una diferència.
Tu tens la percepció que... O tens alguna resposta a la pregunta de per què hi ha tants nois joves que són homòfobs?
Jo que em preguntaria és perquè deixem, per exemple, que l'Església Catòlica continuï estant tan present en molta part de la nostra vida quan és una institució homòfoba. Perquè ara li posem molt el focus a Vox.
Els nois no van a missa, per entendre'ns, saps?
No, els nois no van a missa, però resulta que a les places dels pobles l'edifici més important és una església. Resulta que...
El Santi Vila, sí.
Home, sí, ja, sí. Bueno, ja, el Santi Vila és un altre tema, no?
Sí, el Toni Comín.
Però això, sí, que van a missa.
I també hi ha moltes escoles cristianes. El 30% d'alumnes de Catalunya van a escoles cristianes. Tot això legitimitza l'església. L'església és un organisme homòfob i, en canvi, això és un tema que gairebé mai parlem.
Però la pregunta sobre si et sorprèn que hi hagi gent jove que encara...
No em sorprèn, homòfoba? Però perquè tota la societat té institucions homòfobes.
Uh-huh. Rafa, què dius? Perdona.
No, sobre això, primer jo prefereixo parlar d'afectivitat més que de sexualitat.
D'acord.
Perquè els heterosexuals tenen afectivitat, que la poden mostrar a l'espai públic. Si els homosexuals tenim només sexualitat,
doncs ens quedem a casa, perquè la sexualitat normalment no la fas a l'espai públic. És a dir, l'afectivitat és important. Per això dic que l'afectivitat, no hi ha res més social que l'afectivitat. I, per tant, és un tema d'espai públic i de tolerància a l'espai públic. Perquè si bé és cert que al final les agressions és l'últim que succeeix, hi ha moltes coses que venen abans de l'agressió. Que no t'acceptin, que et marquin, que no puguis ser tu mateix, o que t'hagis d'amagar fins i tot la teva afectivitat a l'espai públic. I segon, és normal. És normal, primer, perquè hi ha discursos que tornen aquestes velles masculinitats, i després perquè en la formació de la nova masculinitat hi ha molts joves, que no és una majoria, però hi ha joves que van en contra d'aquestes noves, diguem-ne, masculinitats que no accepten. I això és el que està passant. Actualment estem en un xoc de normativitats, com dèiem abans. I aquesta intent d'imposar una normativitat, que és una masculinitat antiga, encara hi ha una part de la joventut, i això ho veiem, hi ha una part de la joventut que ha repuntat, per exemple, en actituds masclistes, en la visió que tenen de la dona. Una part de la joventut. No és tota, però és una part de la joventut. I per això s'ha d'estar molt present i s'ha de treballar molt.
Pere Mas, què volies dir?
No, dues prèvies. Aquest noi de Madrid sí que ha fet mal. A part que pugui ser delictiu el seu comportament, jo crec que ha fet molt mal i generant molta incredulitat quan hi hagi altres esdeveniments similars. Per tant, és un irresponsable. Parlant del delicte de la frivolització, amic Martí, també recordaria quan un senyor que a Policia Nacional no li podien arreglar el cotxe a Monteller, que es va frivolitzar, i també es considerava això delicte d'odi. Delicte d'odi és el que estem parlant. I sobre el principal, disculpeu la ingenuïtat, jo no entenc què li pot molestar un grup de nanos veure passar el Pere agafat de la mà d'un altre individu per arribar a l'extrem de fotre-li una pedrada. No em passa pel cap que algú m'ho expliqui en aquesta
taula. Bueno, que ningú li passa pel cap. La immensa majoria.
Què li passa pel cap a un tio per fotre una pedrada a un homosexual per anar pel carrer, o una lesbiana, o qui sigui, per anar pel carrer agafat de la mà? Què li molesta d'això? Exactament. Què li molesta? Que al passar pel seu davant ell es convertirà en gai i això és terrible i horrorós? O que ell és un infeliç i un amargat de la vida i potser no té una vida plena? Què coi li molesta? Que algú m'expliqui què li molesta per arribar a l'extrem de fer una cosa tan irracional sota el meu punt de vista com per fotre una pedra a una persona? Disculpeu la ingenuïtat, però jo no ho entenc.
Sí, en Neus.
No, crec que és important, és evident que s'han de denunciar les agressions o atacs, com abans deies, no? Quin és el concepte que s'ha d'utilitzar? No sé, jo crec que agressió està bé, no? Però crec que és important, i és molt important que ho diguin els col·lectius que no són vulnerables i que ho denunciïn i que es plantin, no? com aquells que no estan en aquests grups. I no sé si m'explico. És a dir, avui, aquesta nit, demà, igual que el Pere, doncs hi haurà molta gent del col·lectiu LGTBI, hi haurà dones, hi haurà migrants que hauran de mirar enrere abans d'entrar al portal de casa seva, no? La nit, que noies que buscaran i nois que buscaran els carrers amb més llum, no? Les que hauran d'enviar i els que hauran d'enviar missatges de ja he arribat a casa, no? Doncs això s'ha normalitzat d'una manera que no hauria de ser, no? I per tant, doncs mentre hi hagi gais, migrants, dones, estan els grups identificats, els que són vulnerables al delicte d'odi, no? Doncs continuarà havent-hi el problema. És a dir, abans d'arribar a l'agressió, que és el més greu, hi ha una sèrie d'estadis que s'estan normalitzant que no hauria de ser així. I la meva pregunta, i no ho sé perquè no tinc la resposta, és si aquest increment, les dades que hem donat al començament, responen a que els col·lectius són més sensibles i denuncien més, o, com explicàvem també ara, si hi ha un clima polític-social que el que fa és afavorir que hi hagi gent que doni per normal anar increpant a nois i noies o gent més gran pel carrer, no? I jo crec que aquí la intolerància la podem trobar en intervencions polítiques, en falsejar dades com fa Vox, per exemple, amb el tema dels atacs i vinculant-ho amb migrants i donant denúncies falses quan continuen sent mínimes, però també en comentaris al carrer, en xarxes, és a dir, que el foment de l'odi és molt més habitual i segurament moltes vegades no en som ni conscients del que hauria de ser.
Per acabar, Manuel, vols dir alguna cosa?
Bé, jo crec que l'heu dit quasi tot. O sigui, jo crec el foment aquest que parlàvem de l'odi, realment a nosaltres o a moltes associacions ens sorprèn molt que aquesta gent més jovent sigui la que estaven produint aquests atacs. Pensaven que això ja havia passat, o sigui, ja havien, diguem-ne, crescut i havien estat educats en una, bueno, en la diversitat. Però també és veritat que mirant xarxes socials, certes xarxes socials, és un niu d'odi. O sigui, n'hi ha vegades que dona por mirar segons quins comentaris i cada cop són pitjors. I també és veritat que el que més utilitza la gent jove són aquestes xarxes socials. I jo crec que és algo que es té que començar a treballar de forma, bueno, de veritat. O sigui, no podem tenir xarxes socials amb foment d'odi.
Pere, vols dir alguna cosa per acabar?
Que crec que el que hauríem de fer és dedicar moltes més hores a l'escola a parlar d'aquests temes. En lloc de parlar tant de matemàtiques i de llengua, potser hauríem de parlar més de no pagar el company de classe.
Són les 10:42 minuts. Moltes gràcies, Pere Mercader. Sort i ànims i força. I Manuel Peinado, moltes gràcies també per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RAC1.
Moltes gràcies.
Fins ara.